Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 2 de setembre del 2023. I ja tornem a ser aquí, després d'unes setmanes de descans. Arrenquem una nova temporada en la que, com sempre, intentarem fer-vos arribar tota l'actualitat del que passa a Falset i a la comarca del Priorat. La informació local més propera, que a la vegada sembla que sovint sigui la més llunyana. És per això que a través dels informatius de Ràdio Falset seguirem esforçant-nos perquè vosaltres, els oients, estigueu al dia de tot el que passa als nostres pobles. I avui comencem amb un tema que segueix de plena actualitat, el pas de la Mat per la comarca. I és que els ajuntaments afectats, com el de Falset, han presentat un recurs d'alçada per intentar paralitzar el projecte. També el sindicat Unió de Pagesos el va presentar fa unes setmanes. Per altra banda, avui us explicarem que el Departament de Territori de la Generalitat ha licitat la redacció del projecte constructiu del carril bici i d'un itinerari per a vianants a la T300 entre Falset i Marçà, que a més també connectarà amb l'estació de tren. Així mateix, també ens farem ressò de que ahir divendres va tenir lloc la inauguració del nou espai jove de Falset. En l'apartat cultural parlarem de les activitats que organitza la biblioteca per als propers dies i de les festes de Santa Càndia, que arrenquen aquest cap de setmana, però que s'allargaran fins l'11 de setembre. Finalment, entrevistarem el director del Festival Terrer, el Blai Rosés, que ens parlarà de com encaren aquesta setena edició, que ja va començar fa unes setmanes i que s'allargarà fins al mes de desembre. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Els ajuntaments prioratins afectats pel pas de la Mat, és a dir, Falset, el Marroig i Pradell de la Teixeta i el Consell Comarcal del Priorat, han presentat recurs d'alçada contra la línia de molt alta tensió que ha de transportar energia des de la província de Terol fins a Begues, al Baix Llobregat. Un recurs d'alçada que també han presentat tots els municipis catalans afectats pel pas de la línia, els 7 Consells Comarcals i la Diputació de Tarragona, després que el Ministeri de Transició Ecològica aprovés favorablement l'informe ambiental de la MAT, tot i no tenir encara tots els informes necessaris ni haver contestat les al·legacions dels ajuntaments i consells comarcals afectats. Segons l'alcalde de Falset, Carlos Brull, el Ministeri havia d'esperar a rebre l'informe de biodiversitat de la Generalitat, el qual és vinculant i que des del govern ja s'ha dit que serà desfavorable.
Vam fer les al·legacions, estàvem a l'espera d'una resposta que no hem tingut i, sorprenentment, a l'agost d'aquest 2023, a principis d'agost, el Ministeri de Transició Ecològica va aprovar el projecte, va aprovar l'impacte ambiental del projecte de la línia de molt alta tensió, vinculat a l'informe de biodiversitat de la Generalitat, en la qual la Generalitat ja ha dit en més de 2 o 3 vegades contestat de que és un informe desfavorable i actualment continua sent desfavorable. La Generalitat està preparant l'informe en el qual continua dient que és desfavorable, continua també treballant a nivell de legal perquè aquest procediment de primer informar de l'aprovació d'aquest projecte vinculat amb un informe, doncs el procés normalment no és així. Primer se demanen tots els informes i llavors pots fer les aprovacions o no. Doncs aquí això no s'ha fet així. S'ha aprovat i l'informe s'ha demanat després.
És per aquest motiu que els municipis afectats han presentat el recurs d'alçada, ja que creuen que el procediment no s'ha fet bé ni s'han escoltat les seves al·legacions. I és que l'oposició del territori ha estat frontal des del primer moment pel gran impacte ambiental i paisatgístic que tindria i pels dubtes que hi ha sobre la seva necessitat.
És una línia que passa per Peny, passa per Xarxa Natura 2000, passa per espais protegits amb tant faunísticament com floralment, doncs llavors són projectes que no entren dintre de lo que és la normativa, però a part són projectes que a nosaltres ja ho hem dit molt clar que ens trenca una mica el territori. Ens trenca el territori perquè és un impacte no només visual, sinó que és un impacte a nivell agrícola i a nivell de paisatgístic també.
Brull també qüestionava la necessitat de la línia i reivindicava que l'energia s'ha de generar a prop dels llocs de consum. Així, lamentava que sempre és el sud de Catalunya qui ha d'acollir aquest tipus d'infraestructures de les quals tampoc se'n beneficia.
Diem que, clar, l'energia també s'ha de plantejar de que es faci al lloc de consum, que es generi l'energia al lloc de consum. Si aquesta energia és per anar doncs, a poder garantir el consum elèctric que es generi doncs, zones metropolitanes de Barcelona, Barcelona mateix i altres llocs, doncs que s'estudiïn alternatives per generar l'electricitat al lloc de consum. Perquè si no, sempre estem igual. Sempre estem doncs, al sud de Catalunya, generarem, ficarem infraestructures per poder desenvolupar altres zones del país. I nosaltres ens quedarem que passaran aquestes infraestructures per aquí, no en tindrem cap tipus de resultat o no en serem beneficiaris de cap tipus de compensació, no només econòmica, sinó de a nivell energètic, i tampoc no ens podrem desenvolupar.
Unió de Pagesos també va presentar el passat 14 d'agost recurs d'alçada davant de la Secretaria d'Estat d'Energia contra la resolució que atorga l'informe ambiental favorable de la MAT Terol Begues. Per a Unió de Pagesos, el projecte posat a informació pública el 2021, al no haver-se modificat en la seva tramitació administrativa en alguns dels seus aspectes bàsics, ha obtingut l'autorització administrativa de forma contrària a dret. Segons el sindicat, l'autorització administrativa a un promotor privat d'una línia de transport primari d'electricitat, la formulació d'una declaració d'impacte ambiental en la qual el promotor no ha complert amb les exigències legals, així com l'absoluta manca d'anàlisi preceptiu d'afectacions agràries, la converteixen en nul·la de ple dret. El Departament d'Interior reforçarà la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Falset amb la incorporació de 5 nous agents. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va donar la benvinguda aquesta setmana als 762 nous agents de la 30a promoció que s'han incorporat els darrers dies al cos en període de pràctiques. Després d'un any de formació, 468 Mossos i 294 Mosses han iniciat el seu període de pràctiques que els portarà a patrullar per tot el territori i suposarà l'inici de la seva carrera professional i de servei públic. Així doncs, el govern reforça el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb 77 agents nous, dels quals 5 s'incorporaran a la comissaria de Falset i 11 a la de Móra d'Ebre. Aquesta incorporació de nous agents permet reforçar la plantilla del cos amb l'horitzó situat en els 22.000 agents de cara a l'any 2030. La Generalitat ha engegat aquesta setmana el procés de licitació de la redacció del projecte constructiu per a la creació d'un nou carril bici i un itinerari per a vianants que ha d'unir Falset i Marçà i connectar també amb l'estació de ferrocarril. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explica que aquest projecte és una iniciativa sorgida dels consistoris de Falset i Marçà i que compta amb la complicitat del Departament de Territori.
És una iniciativa que vam prendre amb el Josep Maria Piqué, amb l'alcalde de Marçà, doncs fa vora un any i mig, i el dia que ens vam trobar, els dos doncs, vam comentar i la possibilitat de que hi hagués aquest carril, que seria molt interessant, i que ja degut al trànsit ja que hi ha, no? De gent que camina, que passeja per aquesta zona, que van a l'estació de tren, que hi van amb bici, doncs, bueno, seria fer aquest vial. Aquest vial que ens uniria als dos pobles, que seria un vial que, a més, a nivell també, no? Com hem dit abans, a nivell de passatge, també és un lloc molt, molt, molt bonic, molt atractiu, i doncs, bueno, fer-ho d'una manera més segura, fer-ho d'una manera més amable, fer-ho d'una manera integrada al paisatge, i que doncs, bueno, ens uniria als dos pobles, que jo crec que seria un passeig molt, 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 molt interessant i molt bonic.
D'aquesta manera, ara s'engega el procediment per a la redacció del projecte i un cop estigui redactat i consensuat amb els municipis, es podrà aprovar el projecte. Brull creu que aquest nou vial podria ser una realitat a finals d'aquest mandat. Falset va inaugurar ahir al vespre el nou Espai Jove. Aquest equipament s'ubica a la tercera planta de Cal Magrinyà, a sobre de la biblioteca, i està pensat per a que els joves falsetans puguin trobar-se, socialitzar, participar d'activitats o també estudiar. En parlava el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Falset, Robert Coll.
És un espai doncs, diàfan que trobarem allà, o trobem una sala on hi ha un espai més lúdic, on hi ha doncs, una zona de televisió, una zona de d'ordinadors, també en una zona de jocs de taula, futbolí i taula de ping-pong, i després hi ha una zona més doncs, per fer tallers, amb unes taules i un escriptori, també doncs, com a zona d'estudi, a part d'una zona de terrassa, i aquí el que busquem és complementar la programació d'activitats i treballarem amb els joves, amb una mica d'espai d'oci i d'aprenentatge.
La creació de l'Espai Jove era una demanda que ja va fer l'Ajuntament Petit en el seu primer any, així com també de diversos col·lectius de joves del municipi. Malgrat ja s'havia intentat impulsar-lo en altres ocasions, Coll destaca que darrere del nou Espai Jove hi ha un projecte per al foment d'activitats dirigides als joves i també per a l'autogestió de l'espai.
Ara el que hem fet al llarg d'aquest temps és treballar un projecte de dinamització de gestió de l'espai, que creiem que pot funcionar bé i és pioner, que és intentar acostumar els joves doncs, a fer una autogestió de l'espai a base doncs, d'activitats, de programa, de fer-los participar. I la voluntat és això, que aquest espai funcioni per si sol al futur i que hi hagi una programació estable d'activitats adreçada a la joventut, que ells mateixos decideixin quines activitats volen. I també aquí el que busquem amb aquest projecte que hem treballat és fomentar la participació dels joves al que són les entitats locals, fent tastets doncs, d'activitats doncs, que proposin les pròpies entitats, i això és el que haurem de començar a engegar a partir d'ara.
La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset reprèn les activitats aquest mes de setembre amb una sessió de contes per celebrar l'any Vallverdú. El narrador Albert Estengre explicarà diverses històries del Rovelló, el petit gos inquiet creat per l'autor lleidatà. L'acte tindrà lloc aquest dimarts a 6:15 a la biblioteca. Avui dissabte comencen oficialment les festes de Santa Càndia de Falset. Al llarg dels propers dos caps de setmana tindran lloc diverses activitats per tal de commemorar el Dia de la Patrona de la capital del Priorat. El regidor de festes, Robert Coll, explica que un dels actes més destacats serà l'entrada de Santa Càndia, que ja fa uns anys que s'ha recuperat.
I el que es busca és recuperar o rememorar el que era l'arribada de Santa Càndia a Falset pel canvi de la Fuina i l'entrada al poble, l'any que ve farà 250 anys, l'arribada de les relíquies de Santa Càndia, i aquest acte que es va estrenar l'any passat el que volia era simular això. Aquest any el que hem fet també, intentant recuperar l'essència de les festes de Santa Càndia, que abans eren les festes majors principals doncs, de Falset, i als anys 60 es van passar al mes d'agost, el que hem buscat és agafar aquests dos caps de setmana per potenciar més la festita de Santa Càndia.
Així doncs, aquest vespre tindrà lloc el cercavila amb els elements de festa del municipi que aniran a rebre la imatge de la patrona per acompanyar-la fins a l'església. Per altra banda, a la nit i al Teatre L'Artesana tindrà lloc l'espectacle de la corranda Dansant amb Estrelles, per celebrar que la companyia ha guanyat per segona vegada el Gran Premi d'Espanya d'Arts Escèniques en la modalitat de dansa pel seu espectacle La plaça del Diamant. Per demà diumenge hi ha prevista la Festa Grèfol, amb una caminada pels espais de Sant Gregori i Sant Cristòfol, un esmorzar popular i vermut i dinar. A la tarda tindrà lloc el 30è concurs literari de poesia i narrativa del Centre d'Estudis Falsetans i sardanes a la quartera amb la Cobla Cossetània. El cap de setmana fora de Santa Càndia, però, serà el vinent, amb la trobada de gegants que comptarà amb la participació d'una quinzena de colles i amb la 16a cursa de muntanya Vila de Falset com a actes més destacats.
Sí, el cap de setmana següent seria el que seria el propi de Santa Càndia, i tenim un programa bastant carregat d'actes, tenim alguna acte cooperativa com el concert vermut dels Manos Rock, i després la tarda del dissabte és la tarda gegantera amb tallers infantils, el cercavila amb la trobada de gegants. Hi ha 15 colles, comptant doncs, les colles locals, els elements festius locals i els convidats. Tindrem ja la Frankforada, ja fa una sèrie d'anys doncs, que la colla gegantera organitza, i el Ball de Gralles. I després el diumenge ja seria la recta final de les festes de Santa Càndia, amb la missa solemne com cada any tenim, la novena de Santa Càndia, el retorn, que això era la processó que fèiem a l'acabar la missa al migdia, que ara ho hem, per fer-la més lluïda i per evitar també hores de calor i de sol, l'hem passat al vespre, i això serà l'acompanyament que fem fins ara, fins a la capella, però aprofitant doncs, que a l'entrada ja tenim les espelmes que la gent ha comprat, doncs a la tornada es pot tornar a utilitzar, acompanyaríem a Santa Càndia amb tot el cercavila amb aquestes espelmes, faríem els últims balls dels elements de tot l'estiu, perquè ara ja s'acaben totes les festes i acabaríem amb una mica d'espectacle de foc.
Fins a final d'any, la comarca del Priorat és l'escenari de la 7a edició del Terrer. El festival, que ja va arrencar fa unes setmanes, portarà destacats noms del panorama cultural del nostre país a 12 municipis prioratins. I és per aquest motiu que avui, en el primer informatiu de la temporada de Ràdio Falset, hem volgut convidar al seu director, el Blai Rosés. Bon dia, Blai.
Bon dia.
A 7a edició del Terrer, ja com l'encareu?
Bueno, amb moltes ganes, ja hem fet alguns concerts. La veritat és que fins ara ha anat molt bé. Vam fer un concert memorable del Castell de Siurana amb la Judit Niederman i el Guillem Roma, ple fins a la bandera. Després l'acte inaugural a la Cartoixa, com cada any, que vam aconseguir enguany programar el Refri, i també es van acabar les entrades. I dissabte passat vam estar a l'Ermita de les Pinyeres patint una mica perquè la pluja doncs, ens va fer ballar una mica el plantejament dels horaris i tal, però bueno, la gent va disfrutar molt d'aquell espai tan màgic i ja estem pues, en el cor del festival, estem en marxa, molt contents com sempre de poguer arribar a llocs nous, com enguany que anirem al Lloar, anirem a Cabassers, que no havíem estat mai, o a l'Ermita de les Pinyeres, que tampoc havíem estat mai, i amb la mateixa filosofia de sempre, d'explicar el Priorat, de convidar la gent que vingui a conèixer el Priorat, a conèixer els seus vins, a conèixer el seu paisatge, disfrutar de la gastronomia, i de seguir doncs, aprofundint en aquest maridatge, no? En aquesta fusió que és la música i el vi, que tant agrada i que tants bons resultats ens està donant com a proposta cultural.
Uh-huh. Un festival, lo Terrer, que ja no només està plenament consolidat a la nostra comarca, sinó que a més cada cop té més nom a nivell nacional, no? A nivell català.
Sí, cada cop veiem que ens ve més gent de la resta de Catalunya i sobretot també veiem que hi ha molts artistes que dins de les seves gires doncs, volen estar al Terrer, no? I això ens dona una mica pues, bueno, la satisfacció de que estem fent bé la feina i que el festival, com a referent cultural, doncs, està creixent. És un camí llarg, és un camí que anem poquet a poquet. Nosaltres som una proposta que no busca rècords d'audiència, perquè els espais on treballem són petits, i aquesta és la nostra identitat, no? Que la gent pugui veure concerts de molt de prop i amb un aforament amb una mida humana, no? Que també és la mida una mica de la comarca i de la idea de turisme sostenible que estem defensant com a destinació, no?
Uh-huh. En el comunicat que vau fer en motiu de la inauguració afirmàveu que el Terrer és un festival que avança amb les certeses d'esdevenir un espai on l'afirmació de la sobirania i la sostenibilitat del món rural té un lloc primordial en l'agenda internacional.
Sí, això ens ho està ratificant el fet de que des de les administracions, no? Sobretot des de la Unió Europea, s'estan llançant constantment doncs, línies de suport cap a aquest tipus de propostes que volen revertir en el món rural, no? en les zones no urbanes, potenciant doncs, la seva identitat com a motors també de l'economia i com a espais distingits per la seva qualitat de vida i per la seva proposta cultural, no? I en aquest sentit, doncs, al Priorat tenim ja molt arrelada doncs, tota la cultura del vi i és una cultura molt forta que ens ajuda molt a explicar tot el territori i bueno, la música és un contrapunt, és una manera més, no? de poder reforçar aquest missatge, no? Que el vi és cultura, que el Priorat és cultura, que cuidar de la vinya i cuidar del territori, no? dels pobles, que els pobles estiguin vius, és part d'un projecte de sostenibilitat, que això ens assegura que hi hagi futur i el Terrer doncs, és un aparador més per poder explicar això. Per això enguany hem fet tota la imatge del festival en col·laboració amb la Safranòria i amb la il·lustradora Gala Pont, i en cada cartell de tots els concerts doncs, correspon a una varietat típica de l'horta del Priorat, que com sabeu, doncs, la Safranòria, junt amb el Parc Natural, van començar una feina fa 4 o 5 anys de banc de llavors, que és un projecte superinteressant i que explica millor que cap això que acabem de dir, no? Doncs que la sobirania i la sostenibilitat passen, doncs, per afirmar, per cuidar el que tenim, per cuidar els valors que tenim i explicar-los, no? I saber-los explicar. I el projecte aquest amb la Safranòria, la veritat és que ha tingut molt d'èxit, està agradant moltíssim, i és curiós que molta gent ens demana que els hi guardem els cartells, que els col·leccionen, i aquest és una mica el punt del terreny, no? No només celebrar el fet de trobar-nos i tindre espais de gaudi per la música, sinó també, pues, ser un festival singular que cada any, doncs, intenta com llançar propostes de pensament, propostes des del món de la creació més àmplia, i reflexionar sobre el que és el priorat avui, no? El paisatge, la conjuntura entre el paisatge i la viticultura i la realitat d'una comarca que s'està desenvolupant, no?
Dins de la comarca, creieu que el festival té cada vegada més suport?
Sí, perquè hi ha un fet molt clar, que és que cada cop hi ha més ajuntaments que volen participar-hi i més cellers que volen ser-hi, i això és el pal de paller, no? Vull dir, si les, no, les entitats que ens representen, no? Veuen que el projecte és interessant i volen sumar-s'hi, i els motors econòmics, no, de la comarca, que són principalment els cellers i tota la part de l'enoturisme, doncs tots estan allà sumant, senyal, doncs, que hem trobat una fórmula i que és una proposta al festival que la comarca la valora positivament, no? I fins i tot, doncs, això és una cosa que es pot reflexionar més en profunditat, però nosaltres sentim que el terrer és patrimoni de la comarca i segurament no passarà molt de temps que podrem, doncs, explicar-ho ja d'una manera més sòlida, no? Més en relació, doncs, amb el Consell Comarcal i amb els ajuntaments, buscar fórmules, doncs, que realment el terrer, si ve una llevantada o ve una crisi i pel que sigui, doncs, la gent que estem al darrere empenyent no ho podem sostindre, doncs que el festival i el patrimoni que està generant el festival, que és un patrimoni molt extens a nivell de documentació fotogràfica, a nivell d'enregistraments, a nivell de marca, doncs que quedi per la comarca, i aquesta és la voluntat que tenim.
Si ens fixem una mica en la programació, no? Ha parlat de que ja va actuar la Judit Nederman, que repetia ja el festival al Castell de Siurana, al Guillem Roma, també els concerts de Refri a Escaladell o els de la setmana passada a l'Ermita de les Pinyeres. Fem ara cap al futur, doncs. Què ens depara el festival des d'ara, des d'avui mateix, fins al desembre?
Doncs avui mateix anem al Lloar, molt contents d'anar al Lloar per primer cop, ens han rebut molt bé. Tindrem l'Eva Fernández, que és, bueno, de l'escola que ha sortit del Chamorro, que ha sortit l'Andrea Motis, la Rita Pallés, que són figures que sorprenentment, doncs, estan creixent i viatjant, no? Ara, avui està a Colòmbia, la Rita Pallés, que això és molt maco, veure com artistes joves d'aquí després surten en fora. I la Eva Fernández, doncs, ens presenta una avançada del seu nou disc, que són temes propis, i encara no l'ha estrenat, i ens mostrarà algunes peces d'aquest nou disc. La Eva, doncs, és aquesta veu tan sedosa, tan carismàtica i una gran saxofonista, o sigui, serà un quintet, que esperem que, bueno, donen mal temps, però ho podrem reubicar a l'església si plou, i jo crec que serà un d'aquests concerts que la gent que no coneix l'Eva Fernández i van al terrer s'emportaran la sensació d'un artista amb una gran projecció. Després, la setmana vinent, tenim la Maite Martín a Torroja. Bueno, jo crec que serà, doncs, dels concerts, dels noms més sòlids, no?, dels que presentem en el festival. I serà un concert molt, molt clàssic, en el sentit de que la Maite Martín, doncs, és algú que té una perspectiva de lo que és aquesta relació entre la cançó popular i el flamenc, amb una visió històrica molt potent, no?, tots els enllaços que van des de la música cubana amb la música que neix una mica de l'àmbit aquest del flamenc, per la gent que els agrada doncs, les coses refinades i la sensibilitat extrema, doncs la Maite Martínez és garantia. I acabem el setembre amb una altra veu, amb la Paula Peso, una veu jove que ve del taller de músics. Amb el taller de músics sempre també intentem estar atents als nous descobriments, no? Les noves propostes que fan des del taller, que és d'on va sortir la Rosalía, per exemple. I la Paula Peso doncs, és una veu així de soul, de funky, vellutada. Llavors aquest mes de setembre va de veus de dones, no? Després anirem més endavant, tindrem una programació doble al celler Clos Pachem a Gratallops, que Gratallops feia temps que no hi érem, i enguany portem dos pianistes que venen de França. Sempre ens agrada aquest punt de música clàssica dins del terrer. Enguany seran dos concerts de piano allà a Gratallops. En l'octubre també tindrem la Magalí d'Atzira a la Torre Fontaubella i l'Elisabet Roma amb un duo de guitarra a Ulldemolins, concerts així íntims. I al novembre doncs, els Guiamets tindrem Fetus, que és una proposta que està trencant i que està tenint molt d'èxit, amb el Carles Velda liderant com a músic que està juntant aquesta idea de tradició i rock punk, i serà segur un dia molt festiu. Després a Cabassers farem els Fumero, que és un Horacio Fumero, un dels baixistes més reconeguts de l'escena jazz, amb la seva filla, la Lucía Fumero. Serà també un altre d'aquests concerts de jazz que ens agrada programar. I tancarem el festival, la clausura enguany serà Porrera, amb un dels quatre concerts que faran de la presentació del disc de Cantut, que és un projecte de recuperació de música tradicional que s'ha liderat bàsicament des de la figura de Carles Velda i San Josex. I ens vindran a presentar el disc, que és un concert que només es veurà a Girona, Barcelona, Mallorca i Porrera.
I Porrera.
I serà una mica la festa final.
I això, com ja bé deies abans, no? Tot ben maridat, sempre amb vins dels cellers de les dues denominacions d'origen de la nostra comarca. Entenc que més o menys seran els vins de cada poble a cada poble, no?
Sí. Em sembla que enguany participen uns 40 cellers, que són molts.
Déu-n'hi-do.
Sí, i enguany, avui, aquesta tarda, al Lloar, per exemple, tenim els tres cellers que hi ha al Lloar, la Vinícola del Priorat, Torres i Clos 93. És a dir, que aquesta tarda podem provar tres vins fets al Lloar. La setmana que ve a Torroja també participen quasi tots els cellers de Torroja. Aixalà el Calit, Bravo Escós, Escó de Pallejà, i algun altre que ara no recordo el nom. I el dia que anem a la Morera, el dia 16, és el celler Passanau, un històric dels cellers pioners de la Déu Copriorat. I així anem encadenant. Amb els cellers cada cop anem assajant fórmules perquè el festival sigui realment un festival de vi, i busquem que els cellers tinguin realment el protagonisme que es mereixen al mateix nivell que els artistes, no? I intentem fer una bona comunicació de cada celler a través de les nostres xarxes, no? D'Instagram, sobretot, i estem buscant maneres també, doncs l'altre dia, per exemple, al Castell de les Pinyeres van fer un tast de garnatxes on vam convidar el Frederic Galtier de les Garnatxes del Món i ens va presentar dos dels vins guanyadors de la darrera edició del concurs, i el René Barbier doncs, ens va donar a tastar el vi de la vinya de l'Espectacle, que és un dels vins insignes de la Déu Montsant. I així és una mica doncs, la manera que anem trobant, no? de donar espais perquè també doncs, la cultura del vi s'expliqui i la gent que ve al festival doncs, pugui conèixer de primera mà els cellers, pugui conèixer els vins, però a més tingui la sensació de que anant al festival pot provar coses úniques, no? I que part de la proposta és entendre el cor del Priorat, no? I el cor del Priorat és el món del vi.
Bueno, i potenciar una mica més això que dius, no? De la fusió entre música i vi, que és l'origen al final del Festival Terrer.
Totalment. O sigui, la imatge que resum el Terrer és poder estar, jo diria, en un lloc amb uns valors paisatgístics, no? En un lloc on l'entorn et corprèn, ja sigui per l'arquitectura o pel paisatge, escoltant música delicada feta a Catalunya i amb una copa de vi.
Mm-hmm. Bé, doncs, Blai, moltes gràcies per haver volgut passar una vegada més per Ràdio Falset. Gràcies i sempre que vulgueu, aquí teniu les portes obertes.
Un plaer, com sempre, venir a la ràdio i esperem que, bueno, que aquesta tarda vingui molta gent a Lloar i puguem gaudir d'una vetllada més i res. Esperem que la barem enguany sigui bona, que està sent complicada i segurament serà una bona anyada.
Que vagi molt bé. I ara el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem el mes d'agost i entrem al mes de setembre amb una situació d'inestabilitat originada per una borrasca que provoca inestabilitat generalitzada aquí a les nostres comarques, i avui, doncs, aquesta passada nit ja han començat les precipitacions i aquest matí continuaran aquí a les nostres comarques també en xàfecs, tempestes, pràcticament que ha fet a tot el nostre territori, i aquesta situació es prolongarà fins demà al matí. Després, la pertorbació acompanyada d'aire fred que ens ha afectat s'allunyarà i entrarem en uns dies de més estabilitat i amb una pujada clara de les temperatures en els propers dies de setembre. En definitiva, entrem al mes de setembre amb inestabilitat i esperem que aquestes pluges, si no resolucionen encara la situació, sigui el primer avanç de pluges de tardor que tan necessaris són. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1612, una gran tempesta afectava la ciutat de Múrcia, de tal manera que un llamp va caure a l'Almodóvar, a explotar la part alta de l'edifici i es provocà un incendi.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.